Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Albano. Bon vespre, Josep.
Bon vespre, Txell.
Crec que avui veniu enfadats.
Bueno.
Hem estat mirant això de Pegasus i venim...
Sí, m'he donat d'alta a...
HBO.
A HBO, que no ho he fet mai. Sí, hem mirat el documental de Pegasus, que s'ha estrenat avui, vull dir que...
Home, no ens ha deixat indiferents, no?
No. Tu també l'has vist, no?
Jo també l'he vist, correcte. I, de fet, d'això avui parlarem. Parlarem això i del Catalan Gate. Diguéssim que no sé si la gent està entenent de quin documental estem parlant, eh? Ara ho explicarem, però veig que mica a mica es va apuntant la gent a seguir-nos. Tots plegats benvinguts. Abans de començar a debatre, recordar-vos això, que aquest any ho fem en directe perquè volem saber les vostres participacions, perquè volem que ens pregunteu, que participeu, etc. Ja veig que el Gonzalo Serrano ja ens diu bona vesprada, bona vesprada, Gonzalo. I, per tant, els que voleu comentar això com el Gonzal a YouTube ho podeu fer, i els que ho voleu fer per Twitter podeu utilitzar l'etiqueta Tertulia Proscrita Catalan Gate, perquè avui això, parlarem del Catalan Gate més enllà i tot del documental que s'ha estrenat avui. Quin documental estem parlant? Es van preguntar la gent, perquè bueno, potser no tothom avui s'ha enterat d'això, no? Sinó que HBO ha estrenat el film Survivor Bajo Sospecha, en castellà...
Bajo Sospecha.
Sí, ho han canviat, no? Un és Vigilant.
Així ho van dir.
I en castellà han posat Bajo Sospecha.
Sí, clar. Sí. El títol original seria Vigilats.
Vigilats,
espiats.
Produït pel periodista Ronald Farrow i dirigit per Matthew O'Neill i Perry Pels, que assenyala l'estat espanyol com a exemple de violacions de drets humans amb l'ús de Pegasus. Com em dèieu, l'heu pogut veure. Què us ha semblat?
Jo, per acabar de fer aquest context, molta gent deu recordar que en el seu moment la revista New Yorker va publicar un treball on s'exposava que l'estat espanyol era un dels principals països que estava vulnerant drets humans amb aquesta tecnologia. Aquest documental, diguéssim, està fet pel mateix periodista i està fet en base, és a dir...
Premi Pulitzer, per cert.
I la base del documental, i després entrarem més al detall, però la idea és que l'estat espanyol, en la seva persecució cap a l'independentisme, s'ha convertit en potser l'estat del món occidental, diguéssim, que més ha vulnerat i de manera més descarada els drets fonamentals de la gent, que fins i tot en el documental hi ha un moment que els nord-americans es veuen relativament sorpresos. Imagina't com ha de ser la qüestió perquè els americans diguin, ostres, no? Saps aquell moment en el que, bueno, la gent que ho miri ja ho veurà, no vull fer spoiler.
A mi segurament és el que més m'ha sorprès, com els americans es sorprenien de tot plegat, per una banda, i com de com m'ha fet reflexionar com nosaltres ho hem normalitzat també tot plegat d'alguna manera.
Aquesta,
no?
És la part més...
Aquesta és la part que
et fa bullir la sang.
Que fa bullir la sang, perquè diu, bueno, mira, a Israel hi ha una gent que té un programa, els americans diuen no sé què, l'estat espanyol... Avui, aquest documental s'ha estrenat ahir als Estats Units, o sigui, milers i milers de persones arreu del món estan veient un documental on l'exemple central del documental és les vulneracions de l'estat espanyol contra l'independentisme català, i aquí a Catalunya sembla que cric, no es diu res. Però no avui, no es diu res fa mesos, no? I això és el que fa...
No, és que fa l'última notícia que vam tingut de Pegasus és que van enterrar la comissió d'investigació que suposadament li havien arrencat en Pedro Sánchez per investir-lo. I clar...
T'has sorprès el silenci dels mitjans d'aquí, Albano, o ja no et sorprèn res?
Jo, mira, avui he mirat en els mitjans de comunicació catalans, de dir, aviam, quin d'ells se'n fa ressò, certament el silenci és brutal. M'he vull esperar demà, vull esperar demà, perquè, escolta'm, potser han tingut molta feina, com que el Congrés...
Potser el volien veure abans de...
Potser el volien veure, és veritat que jo, vull dir, jo no tenia HBO, m'he gastat ja no sé quant val, 9 euros, m'he donat l'alta, pam... però veurem quina és la reacció. Però el que deia en Josep, és a dir, no només que en la reacció, això és un escàndol internacional protagonitzat per l'estat espanyol contra l'independentisme, i cal recordar-ho, perquè les infeccions de Pegasus que hem patit, i dic que hem patit no només els 60 i pico que se'ns ha intervingut al telèfon, sinó totes les persones del país que han parlat amb aquelles 60 i pico. És a dir,
65,
estem parlant, a més, en un moviment polític, perquè si tu dius... Li han intervingut...
Són més de 65. Són...
Les 65 són les que estan demostrades. Sí,
les 65 són les que surten en el primer informe. Però n'hi ha més, hi ha acreditades. No sé quin dia o quan això es farà públic a la segona tongada, diguéssim, però n'hi ha més de 65.
La qüestió, a més, és... que, imagina't, no sé, en Mèxic es veu que també hi ha unes quantes decenes de persones... Però és que estem parlant de que aquestes 65, o les que acabin siguent, han estat contra un grup humà relativament petit.
És a dir, una de les coses rellevants d'aquest documental és com tot el context que se li dona en aquest programari espia, l'ús que en fan els governs, és a dir, tot el context, i com es justifica, com es construeix, tot plegat, es basa en que és una eina per perseguir la criminalitat organitzada, el terrorisme, la pedofília... És a dir, que és una eina que es justifica la seva existència per perseguir la pitjor delinqüència del món. I, clar, i la pregunta que es fa al periodista i que li fa a tothom, li fa als responsables de l'empresa que l'han creat, als membres del govern dels Estats Units que entrevista, etc, etc. La pregunta sempre diu, però això no és molt perillós si es fa servir més enllà de la suposada finalitat que té? I llavors, acte seguit...
Hi ha un ex-treballador, no?
Expliquen, exacte, llavors, l'exemple de com això se'n pot fer un mal ús és Espanya. És l'únic exemple que surt documentat, explicat, amb casos personals, etc. Per tant, diguéssim, aquest documental, que estic segur que tindrà una gran repercussió mundial, perquè ja el seu autor l'han entrevistat a la CNN, l'han entrevistat als principals mitjans de comunicació americans ja, i internacionals, és que Espanya és l'exemple mundial de com abusar una eina que només es justificaria hipotèticament, potser, amb certes limitacions, per perseguir la pitjor delinqüència del món que coneixem. I aquí, doncs no sé...
Fins i tot hi ha una entrevista amb un representant crec que és el govern dels Estats Units, on diu, ei, jo... voldria que aquesta eina existís perquè hi ha grans perills arreu del món, però resguardant-nos de no trencar el nostre sistema de llibertats civils. I no es veia un senyor... Vull dir, qui vegi el documental veurà que no era un senyor especialment progressista, no? Aquell que ho deia, però fins i tot als Estats Units i fins i tot els mateixos que van fer el programa... Tots diuen, no, després cada un farà el que sigui, però és un consens que això no es pot fer servir malament. I en el lloc on s'ha provat que sí que s'ha fet servir malament, ningú diu res. I qui dic ningú? Jo vull posar un exemple de l'enfado que tu deies. Jo, mentre mirava el documental, jo me'n recordava perfectament qui era el ministre de l'Interior quan es va fer això. El ministre de l'Interior, i potser la gent, clar, ha passat temps... I potser la gent no se'n recorda, però era Marlaska. És a dir, el mateix ministre de l'Interior... No el pare del d'avui, era el mateix. És el mateix Marlaska que havia llavors...
De la primera investidura.
Ara
és el de la tercera investidura.
Ara
és el mateix.
Marlaska 3.
Anant variant.
Clar. Ja l'han investit 3 vegades, ministre.
És a dir, jo he fet una explicació a Twitter de les primeres impressions i encara ho he d'aterrar, perquè certament... jo em puc enfadar molt, puc no estar d'acord amb que Esquerra Republicana hagi pactat amb el PSOE, puc no estar d'acord que Junts hagi pactat amb el PSOE, són coses de la política, escolta'm, es podia fer una cosa i tal. Ara, tu has pactat permetent que el responsable d'una vulneració greu dels drets humans contra gent del teu moviment, del teu espai polític, parlant d'espai polític com l'independentisme, tu has pactat amb aquesta gent i has respectat que es mantingui en el poder el màxim responsable d'aquesta agressió als drets humans. És a dir, jo si tingués a Puigdemont aquí, a Oriol Junqueras, els diria, vale, jo no estic d'acord amb la vostra estratègia d'investir el PSOE i tot això, escolta'm, jo potser no en sé prou de política. Ara, jo sí que els hi puc preguntar com és que ni tan sols vau aconseguir algo que en qualsevol país democràtic hagués sigut fàcil, que és que caigui el ministre de l'Interior, que s'ha convertit i s'està convertint en símbol mundial de la vulneració dels drets humans en Pegasus. Com és que no ho han aconseguit? Em fa bullir la sang.
És que quan ni ho han intentat.
Va pactar Pedro Sánchez, haguessin, crec que aquí la tertúlia ho vam comentar en aquell moment, que haguessin pactat amb Pedro Sánchez dient, vale, sí, però Marlaska i Robles no poden tornar a ser ministres. Tan senzill com això, no vols dir?
De fet, jo també volia recordar que hi ha Robles, perquè Robles és la que va comparèixer allà al Congrés dels Diputats i la que va confessar el delicte. La ministra de Defensa, que també l'han investit 3 vegades els independentistes. Aquesta dona va anar allà a justificar que amb la colla de terroristes que varen muntar el tsunami, que què esperàvem? Que ens tractassin com a terroristes? Era l'única manera de tractar-nos. I això, aquesta senyora, investida 3 vegades pels partits independentistes, justificant que es fes servir Pegasus des del CNI, perquè sabem que el CNI...
Sense autorització judicial. És que bueno, ho alguns, dic perquè la gent potser es perd.
No, i alguns casos sí.
Alguns sí, però...
O sigui, fins i tot amb autorització judicial, vale. La qual cosa, diguéssim, és motiu de querella al jutge que ho va autoritzar. No, l'autorització vale, però... judicial no serveix per res.
Però cas. Ho dic, és que ni tan sols, això, mm-hmm. És que ni tan sols, o sigui, la infecció de Pegasus del meu telèfon va ser molt abans que cap jutge decidís si jo podia ser culpable d'algo.
Però després hi va haver un jutge que va ordenar intervenir el teu telèfon, després, vale. Un parell de mesos després de que ja l'haguessin intervingut.
Vale, però aquest, diguéssim, seria el jutge. Ara, que aquí però,
absolutament
facin...
sense cap tipus de justificació. O sigui,
vale, perfecte. No, al final, òbviament.
Aquí,
de fet, s'ha arxivat, però el que vull dir és que aquests jutges és un problema del sistema judicial, diguéssim, però quan es fa totalment de manera il·legal la responsabilitat, o sigui, és un delicte vulnerar...
No, i el que volia dir simplement és que els jutges també delinqueixen.
No, clar. Sí, no.
I aquí han delinquit, els jutges també han delinquit. I, per tant, que un jutge hagi posat la seva signatura damunt un espionatge d'aquestos és simplement la fa part del delicte, part de l'organització criminal que ha delinquit en tot això.
Veig que molta gent, bueno, alguns dels que ens segueixen i comenten a YouTube diuen que ja l'han vist i amb la lluna vermella deia encara no he vist el documental, però el tràiler sembla que se centri més en la manca de privacitat de la ciutadania que en el tema català. I jo volia dir una cosa, que és que en realitat el tema no és el tema català, és que és el que acaba arribar, és a dir, ells busquen la vulnerabilitat de la privacitat i el que acaben arribant és que el cas més flagrant d'això és el català.
També t'he de dir, i això em sembla una bona notícia, i per això els independentistes haurien d'esbombar aquest documental en tota la nostra capacitat, que sí que és veritat que el tema central és Pegasus i els drets fonamentals que s'hi vulneren, però tenint en compte que el principal exemple és com es fa contra els independentistes catalans, i surten imatges de les manifestacions independentistes, surten estelades, el narrador, el Ronan Farrow, explica, ostres, Catalunya, que és una regió semiautònoma d'Espanya, que té una gran quantitat de gent que és independentista, que van fer un referèndum, se posen les imatges del referèndum, és a dir, sí que no és el tema central.
El que volia dir és que no és pensat de dir anem a explicar què ha passat a Catalunya i què són els catalans, sinó és...
No, s'explica un cas greu, un cas que a audiències d'arreu del món les interpel·la, perquè ells també tenen telèfons mòbils com els nostres, i de passada, diguéssim, se recorden, perquè jo crec que la gent ja ho sap, però recorden, i diguéssim, veuen de veritat una prova més de la caça a l'independentista que s'ha fet. I vull dir una cosa, els silencis mediàtics els veurem les properes hores, caldrà estar atents, aviam qui parla i qui no en parla, però també veurem, jo fa un moment deia, ostres, els independentistes haurien de fer tot el que estigui a les nostres mans per esbombar aquest d'allò, perquè és una eina que tenim per del nostre part. Veurem també les properes hores quin ús en fa l'estructura de partits independentistes. Si diuen alguna cosa, jo, excepte alguns tuits de plantilla, no n'he vist gaire reaccions. Veurem les properes hores, però dubto que l'independent... I clar, és normal, és comprensible, perquè tu imagina't un partit independentista dient Pedro Sánchez m'ha espiat, Pedro Sánchez m'ha espiat en el Congreso dels Diputats, bueno, ara ho poden dir en català, qualsevol periodista internacional aixecarà la mà i diu, vostè vol dir Pedro Sánchez el mateix que vostè ha fet president sense demanar cap responsabilitat pel tema de Pegasus? Pues, escolti'm.
Veig que...
Van cessar la directora del CNI.
Això, que no sabíem ni qui era. Saps? Això és com...
A veure, jo aquí hi ha una cosa, i això ho hem explicat moltes vegades, però val la pena insistir-hi. La responsabilitat de l'espionatge de l'Estat, és a dir, el CNI, reporta directament a la presidència del govern. És a dir, no depèn de la directora del CNI, no depèn de la ministra tal, de la ministra qual. El CNI, la Casa de l'Espionatge Espanyol, treballa per la presidència del govern, per en Pedro Sánchez, no treballa per subordinats, reporta directament al president. Per tant, aquí la responsabilitat directa i personal és d'en Pedro Sánchez.
Clar, aquí tinc una pregunta per tu.
Jo volia incidir una mica en el que deies. És a dir, el documental aquest està molt bé i hi ha una cosa que per nosaltres és molt normal, però jo crec que això, per exemple, des del punt de vista espanyol, els hi farà moltíssima ràbia. Perquè, clar, és a dir, allà s'explica que aquesta eina està concebuda, justificada, que es comercialitza, que diuen això està molt controlat, això en principi tothom està d'acord en que no s'ha de poder fer un mal ús, que només s'ha de fer servir per perseguir delinqüents i tal... I en cap moment, i amb total i absoluta normalitat, el cas de l'independentisme català apareix com el paradigma d'aquest mal ús que es fa de l'espionatge, perquè el periodista que fa el documental i la gent amb tota la que parla, etcètera, etcètera, a ningú ni remotament se li passa pel cap que nosaltres siguem delinqüents.
Sí, no.
Jo crec que això és molt important. És a dir, perquè Espanya... El PSOE, Marlaska, en Robles, en Pedro Sánchez, tots ens han tractat de delinqüents per justificar que ens han espiat, perquè en Pedro Sánchez ha justificat l'ús de Pegasus, i la Margarita Robles ha justificat l'ús de Pegasus, i en Marlaska ha justificat l'ús de Pegasus. Tot l'establishment espanyol, mediàtic, polític, social, ha justificat l'ús de Pegasus contra nosaltres, la judicatura ho ha beneït, perquè tots estan d'acord en que som una colla de delinqüents. I de tota la gent que apareix en aquest documental, a ningú se li escapa ni el més mínim dubte que en el nostre cas no està justificat,
sí.
I perquè nosaltres no tenim remotament res a veure amb la delinqüència que es vol perseguir.
Perdona, perquè veig que va creixent la gent que va entrant i segurament hi ha molta gent que no sap de què estem parlant, i és per situar-lo. Estem parlant del documental que s'ha estrenat avui a HBO sobre el CatalanGate.
Sobre el CatalanGate. De fet, poden tirar cap enrere, eh?
Poden tirar cap enrere, també.
El que passa és que es perdrien la emoció de veure'ns en directe, no? Però, sí. Escolta'm, jo tinc una... No, de fet, el documental diu Catalunya, la capital de la qual és Barcelona, o sigui, això sí que ho remarquen i ho expliquen, per si algú no ho sap, però no diuen ni absolutament res, efectivament, de que, efectivament, el moviment independentista és qualsevol cosa, menys ells supòsits en els quals podria utilitzar Pegasus. Jo volia fer-te una pregunta, perquè això a Twitter, moltes vegades, sempre hi ha algú que corre, la brama, de que... I que potser ha passat prou temps, o potser la pregunta s'havia fet abans, però... I durant tots aquests anys en els quals hem vist moltes coses que no hem entès, parafrasejant Junqueras, recordeu que Junqueras va dir això de que els independentistes en els propers anys veurien coses que no entendrien.
La va escriure des de Montserrat, aquesta carta.
Vale. La meva pregunta és, tu creus que és possible... És a dir, si tenim l'evidència clara confirmada, de que Espanya ha intervingut uns quants telèfons, entre ells els líders dels principals partits independentistes, i que això dona accés a absolutament tota la informació, i quan és tota, estem dient, la mateixa informació que pot veure l'amo del telèfon, la pot veure la gent de Pegasus, i la gent de Pegasus, de fet, pot veure més coses que les que pot veure l'amo del telèfon, que això és ja l'hòstia. Tu creus que aquesta capacitat que ha tingut Pedro Sánchez, per exemple, d'accedir a absolutament tota la informació dels seus rivals polítics independentistes pot explicar coses que hem vist per part dels partits independentistes que molts encara no hem entès? És a dir...
Els hi fa sentatge, vols dir?
Vull dir, jo en una situació d'enfrontament, tenir tota la informació del teu adversari és fonamental.
A veure, jo crec que això és evident. És a dir, com a mínim... No. A veure, com a mínim, quan en Pedro Sánchez negociava la seva investidura, podia veure en temps real les converses que tenien els negociadors entre ells. Això, perquè això, és a dir, algunes de les punxades, diguéssim, més persistents i més dirigides són durant les negociacions de la investidura, la segona investidura d'en Pedro Sánchez del 2020.
Això és bèstia.
És a dir, ell estava espiant en temps real els negociadors amb els quals havia de tractar la seva investidura. Per tant, és evident que això n'ha fet un ús polític en Pedro Sánchez, perquè, com deia abans, tots els informes del CNI van a la taula d'en Pedro Sánchez. Que si els hi han fet xantatge... Home, jo crec que no els hi poden haver fet res més que sigui un xantatge més evident i més clar que dir-los, els lideratges independentistes, si no voleu continuar a la presó, m'heu d'investir president. És a dir, m'heu de votar per no estar a la presó. Jo, clar, dir, a mi no se m'ha acudit en gaires xantatges més bèsties que aquest. I potser els hi ha fet xantatges perquè has trobat una foto, alguna foto compromesa en els mòbils o alguna conversa compromesa en els mòbils, sí, segurament, però és que al final que et diguin que o em votes o estaràs a la presó tota la vida, jo no se m'ha acudit res més bèstia.
Sé que vosaltres esteu portant per la vessant política, però ara, com que sou dues de les persones que us han espiat, i a mi del documental una de les coses que m'ha impressionat més és com la família d'Elías Campos descobreix que tots ells estan infectats per Pegasus i que els estan investigant, és a dir, que estan llegint les converses, tenen les imatges del nebot de l'Elías, no? És a dir, com se'ls vulnera tota la seva intimitat, no? Hi ha un moment que la germana pregunta alguna cosa així, però puc saber què tenen del que jo tinc en el meu mòbil, no? I li diuen no. Clar, vosaltres us heu trobat en aquest moment. Com el recordeu? Com us vau sentir?
Jo, clar, perquè al final tampoc és algo tan... Vull dir, posen el telèfon allà, fan...
Però de cop, és a dir, vosaltres teníeu dubtes? Us van venir a buscar?
Jo, no sé si l'he dit a l'Elías, però dic, hòstia, Elías, guai, no? Inclús te pots dir, ostres, soc important, no? M'espia, no? Te sents com, hòstia, espionatge, però en el fons dius, a mi què m'han d'espiar? És a dir, a més quan t'expliquen que és un programa molt car, que val una fortuna, que és algo molt innovador, que arreu del món ho estan buscant, però no, dius, a mi? I jo era incrèdul, jo pensava que això, quan te fan l'anàlisi, te fan un anàlisi, al cap d'un... no sé si són unes hores, et diuen positiu o negatiu, no? I jo... estava segur que havia
negatiu.
De ser negatiu. Però per una qüestió, perquè dius... perquè jo mateix, dintre meu, el sentit comú m'impedia pensar... O sigui, jo em creia que això no li feien a gent com jo. M'explico? És a dir, malgrat que el que s'estigués investigant era un mal ús, dic, no, això no pot passar. O sigui, potser li ha passat, jo què sé, a Puigdemont, o a Junqueras, gent de... Però no, aquesta gent no poden anar investigant i punxant-li a sac el telèfon a tothom sense cap límit. I, hòstia, És així. I al cap d'una estona, ara no me'n recordo quan, sí, te diuen tu, positiu, el dia tal i el dia tal. I dius, hòstia. I llavors comences a pensar, hòstia, comences a pensar fins i tot en coses que tu tens en el telèfon que ni te pares a pensar que tens, no? I quan te diuen tot el que tu veus en la pantalla i tot el que has vist, és a dir, totes les contrasenyes de tot, és a dir, per entendre'ns, saps? O sigui, quan jo clico una contrasenya de lo que sigui, del banc o de lo que sigui, ho veuen. O sigui, estem parlant de que demà em poden desaparèixer els pocs diners que tinc, em poden desaparèixer tots. Qui té la contra? Òbviament canvies la contra, però vull dir, com sé que no ho han tornat a fer? Com sé que no ho estan fent ara? És que aquest és el tema. Jo el que sí sé és que visc en un estat presidit pel tio sota el qual es va produir això. Per tant, i amb el mateix ministre de l'Interior, quina protecció tinc jo de que no torni a passar? Perquè a més quan passa, tu no te n'adones. Per tant, què s'ha solucionat? Quines mesures legislatives s'han pres? Perquè als Estats Units, per exemple, va sortir Biden i va dir, escolta, m'hem de fer, no conec bé el... Però als Estats Units el president en va intervenir i van dir, ei, això és molt seriós, això compromet a més la nostra seguretat nacional. Aquí havia una comissió d'investigació i en Casulleras ho ha explicat a VilaWeb amb pèls i senyals. Hi havia una comissió d'investigació sobre Pegasus i aquesta comissió d'investigació, gràcies als partits independentistes, també ha desaparegut.
N'hi havia una també al Parlament de Catalunya que no va acabar els seus treballs, no va fer les seves conclusions perquè es va dissoldre el Parlament, en Pere Aragonès va dissoldre el Parlament, va convocar eleccions, va perdre la majoria i la comissió d'investigació del Parlament de Catalunya, a la qual havien comparegut un munt de persones, experts i tals, jo no tinc el plaer de que m'hi haguessin convidat, no sé si tu t'havien convidat a la comissió, però en aquesta comissió hi havia anat molta gent a declarar, havia fet molta feina, hi havia anat inclús la gent del Citizen Lab, els investigadors, i al final això es va quedar en res, perquè en Pere Aragonès va dissoldre el Parlament, la comissió d'investigació es tanca immediatament quan es dissol el Parlament, i després ja no tenen majoria per tornar a posar en marxa, i ja no se n'ha sabut res més. És a dir, les dues comissions d'investigació, la del Parlament de Catalunya, se la van encarregar sense poder fer les conclusions, i la del Parlament espanyol no s'ha arribat a crear. Però jo volia dir una cosa, jo d'això. A veure, aquí s'ha dit molt que l'independentisme ha anat amb el lliri a la mà, que no hem anat a fer una guerra sense estar preparats, sense tenir una estratègia ben feta, però jo vull posar en valor una cosa. L'1 d'octubre, quan preparàvem les coses, quan fèiem reunions per decidir el que es faria amb les urnes, amb el col·legi, no sé què, és a dir, en aquell moment, és a dir, el 2017, quan jo personalment, no sé vosaltres, jo no havia sentit parlar mai de Pegasus.
No, ni Biden.
Ja existia, però ningú el coneixia, ningú sabia de què anava això de Pegasus. Sí, els activistes independentistes, la gent que estàvem preparant el referèndum, la gent que estàvem d'això, tots deixàvem el mòbil fora de la sala quan teníem reunions. Mm-hmm. Això, el setembre del 2017, abans del referèndum, o 3 mesos o 6 mesos, és a dir, si no varen trobar cap urna...
I els periodistes, no, moltes vegades.
Sí, els periodistes moltes vegades. Però, és a dir, si l'Estat espanyol no va trobar cap urna de l'1 d'octubre, no és perquè siguin imbècils i no sabien fer servir Pegasus, és perquè ni una sola persona que tingués relació amb l'operació de les urnes mai havia parlat davant un mòbil de les urnes. Perquè es quedaven fora de la sala quan es parlava de l'operació de l'1 d'octubre. I, evidentment, això es feia de manera disciplinada i molt ben fet. I jo, el temps que vaig estar al Parlament de Catalunya... El meu despatx tenia com una avantsala que hi havia dos assessors que estaven treballant per mi, s'accedia per allí i després s'accedia al meu despatx des de l'altre despatx. I quan jo estava reunit amb una qualsevol reunió mínimament rellevant, els mòbils quedaven fora del despatx sempre. Hi havia un armari preparat per deixar els mòbils sempre i ningú entrava amb el mòbil dins del meu despatx quan es havia de parlar de coses importants. I això mateix passava a la casa dels canonges, sempre que anàvem a reunir-nos allà, els mòbils es quedaven fora de la sala. És a dir, que la gent també ha d'entendre que, home, no som tontos tampoc, i que no, per aquí no ens han agafat. Vull dir que ens han espiat i vergonya per la seva banda, però tampoc ens han agafat per sorpresa.
Mm-hmm. Anava a dir, doncs, avui diversos dels afectats, dels investigats, han fet tuits queixant-se, no?, d'això que malgrat que han passat 2 anys i mig, no hi ha una resposta política, no hi ha una resposta judicial de tot plegat. I aquest és un dels grans problemes de tot plegat, que malgrat denunciar-ho durant 2 anys i mig, aquí no ha passat res.
Jo...
Bueno, li han perdonat en el PSOE tot això.
Això està perdonat.
Això està perdonat, això... està amortitzat políticament.
I te dic una cosa, recordo... Bueno, ara em falla la data, no la recordo. Anava a dir recordo i no la recordo. Però el que sí hem vist durant aquest temps és que els... O sigui, la idea de representació política, o sigui, els nostres representants, si tu formes part d'un col·lectiu polític, i dic formes part, dic tota la gent que ha anat a manifestacions independentistes, que ha anat a votar, que ha format part d'aquest intent d'enfrontar-se a l'Estat i de canviar les coses. L'Estat ha reaccionat amb aquesta vulneració de drets fonamentals cap a aquell col·lectiu. Els representants d'aquest col·lectiu haurien de tenir aquesta bandera al capdamunt. Que no tinguin aquesta bandera, que el moviment independentista vegi que ningú està aixecant la bandera d'assenyalar, en aquest cas, lo de Pegasus, el que vol dir és que no té representació. O sigui, el moviment independentista, si els seus representants han decidit, pel que sigui, perdonar i passar pàgina i fer veure que Pegasus no ha passat, el moviment independentista no té representació, perquè qualsevol moviment polític en el
home,
món...
Jo no he perdonat a ningú.
No, bueno,
no
clar.
No has perdonat a algú?
No, jo no. Però vull... ja, però jo no represento ningú.
Bueno, ja, però vull
però
dir...
Vull dir que jo, avui, com a ciutadà, en el meu cas perquè m'han punxat el telèfon, però si no me l'haguessin punxat a mi, l'haguessin punxat a algú del meu entorn o al meu moviment polític. I quan jo miro a la representació política del meu moviment polític, que en tot aquest temps ha amagat la bandera de denunciar una cosa que, insisteixo, no és un detall, no és, ai, m'ha dit lleig. No, és molt greu. I per això, arreu del món, estan parant atenció a això. Quan jo veig que la representació... Ho dic per què? Perquè en aquesta tertúlia parlem tantes vegades de que la gent, que si la gent està desconnectada, que si la gent està enfadada, que si la gent no sé què... Home, com no ha d'estar? Jo avui mateix, quan veig aquest documental, miro... I a mi no me representa ningú. A mi no em representa ningú. Bueno, doncs, pues, escolta'm, ho dic perquè després els xantatges de no, voteu-me a mi perquè no sé què... On està l'esquerra dels comuns denunciant vulneracions greus dels drets humans? A mi, jo recordo que quan es va saber tot això, quan va esclatar aquest cas, Pere Aragonès va convocar una al·locució presidencial, perquè no era ni roda de premsa. És això quan surten allà, amb els punyitos ben tancats...
La declaració institucional.
La declaració institucional. Estava enfadadíssim i tal. I...
Bueno, el van espiar, ell.
Bueno, estava tothom molt enfadat. I, bueno, i fins a les últimes conseqüències. Arribarem fins a les últimes conseqüències. Òbviament, a totes les víctimes se'ls donarà suport, no sé què, no sé què. A mi no m'ha trucat ningú. Les últimes conseqüències, quines eren? Oblidar-se'n. Clar, Pere Aragonès s'ha marxat, està tranquil·lament...
A mi em va trucar, ara que ho dius. A mi sí que va trucar.
Bueno, perquè tu eres una persona del Parlament.
A mi em va trucar la consellera de Presidència. No, jo ja no era...
Perquè, ja no era vicepresident.
Ja no
però
tenia
vull
cap
dir que,
càrrec.
Que...
Ja no tenia cap càrrec, ja.
Però que quan
em va trucar la consellera de Presidència com afectat pel Pegasus i em va oferir suport i ajuda i tal... Jo vaig dir-li que moltes gràcies i tal, i mai més he sabut res. Això sí que me'n recordo perfectament. És a dir, que tot el que em va prometre d'ajuda i tal, mai més ningú em va trucar ni ningú va complir res del que ell em va oferir.
Podem dir que tenim una exclusiva avui? No, vull dir, hi ha gent que fa tuits, vosaltres heu decidit posar una denúncia.
Jo he de dir que m'agrada molt fer tuits.
També fer tuits.
Però clar, com que conec un advocat...
Jo he canviat, han fet circular un tuit per als afectats, diguéssim, per fer servir una mica de per difondre una mica un missatge unitari dels afectats i tal, i jo no m'he pogut estar de rectificar-lo i de fer el meu...
A mi no m'ha arribat.
No te l'han, clar, perquè no ho sé, no tenen en cap llista. Jo l'he canviat, perquè el tuit original deia com és, Espanya no ha retut comptes, i jo he canviat i dit i nosaltres no hem passat comptes amb Espanya, que és lleugerament diferent el significat. L'altre dia, just abans de la tertúlia, la setmana passada, tu vols dir això, no?
Jo vull dir això, sí.
La setmana passada, en aquesta hora, una miqueta abans, abans de la tertúlia, vàrem anar al jutjat, el Bano i jo, i vàrem fer una cosa que no havíem fet fins ara, perquè no em semblava que fos especialment útil, tenint en compte com funciona tot plegat, que era denunciar l'espionatge il·legal del qual hem estat víctima, tant ell com jo, i vàrem registrar una denúncia penal, una denúncia penal contra les autoritats i persones responsables d'haver comprat aquest software espia i d'haver-lo fet servir contra nosaltres. Bàsicament, no ho havia fet abans, no per res, sinó perquè ja ho havia fet molta gent, moltes ja estan arxivades, moltes no han anat enlloc, no teníem cap esperança de que això anés enlloc, però sí que és veritat que amb el pas del temps s'han acreditat moltes coses, i aquest documental, per exemple, és a dir, una de les coses que es diu en el documental de manera indiscutida és que Espanya ha comprat Pegasus, diguéssim, no? És a dir, els treballadors de l'empresa que ha creat aquest software i que el venen, reconeixen obertament, quan els hi pregunten quins països europeus
Espanya,
tenen
Itàlia,
això, Espanya són els primers de la llista. Sí, Espanya surt el primer de la llista.
Clar, això potser això és bastant nou.
Clar, és a dir, jo record que fins a molt entrat tot aquest escàndol, el govern espanyol negava tenir Pegasus. Això ho van arribar a negar, haver tingut Pegasus, haver-lo fet servir, tot això. Per tant, com que ara ja hi ha molta informació, la investigació del Parlament Europeu, la investigació del Consell d'Europa, un informe del Síndic de Greuges, Amnistia Internacional, és a dir, varen poder anar amb un bon gruix de documentació al jutjat, bàsicament perquè ja ningú qüestiona que ens han espiat, que ha estat el govern espanyol, que han fet servir Pegasus, per tant, que tenen Pegasus, i, evidentment, tot aquest gruix de proves, volem veure què en fan ara els jutjats.
Això anava a dir, què espereu?
Jo he de dir que des de que vaig saber que el meu telèfon havia estat... Tenia aquesta sensació de dir quin sentit té anar a queixar-me a l'Estat que ha vulnerat aquests drets i anar a queixar-me a un sistema judicial al qual no li tinc cap confiança.
Que pot ser que s'hagi estat el que ens ha espiat, el sistema judicial aquest, perfectament.
Per això. Llavors, vaig tenir... durant tot aquest temps vaig tenir... Escolta'm, no vull ni gastar la tinta d'anar a imprimir això i anar a la Ciutat de la Justícia. Però sí que és veritat que a mesura que han anat passant el temps... aquí hi ha una figura que jo vull posar sobre la taula també, que és part central també del documental, que és un català, que és Elias Campos, que juga un paper fonamental en que avui, arreu del món, Espanya sigui exemple de vulneració de drets humans en Pegasus en aquest documental i en general. No? Per què? Perquè va fer el treball de formiga, és a dir, per saber si un telèfon ha estat infectat, jo no sé quins coneixements són, però s'han de tenir uns coneixements, s'ha de fer un procés, s'ha de saber, no? I això no ho fa qualsevol. L'Elias consta que ha fet una feina, s'ha patejat, no?, el país buscant, és a dir, ostres, aviam... I és qui ha, diguéssim, construït el gruix...
Ha dinamitzat molt la comunitat de persones afectades.
Ha estat al centre, és a dir, perquè a més, justament aquesta és la idea, de dir, escolta'm, com que l'atac no deixa rastre, en principi, és a dir, l'afectat no ho sap, pot haver una gran comunitat d'afectats que ni ho saben i que, per tant, no només que ho demostra, sinó que els avisa. O sigui, que t'avisin de que t'han vulnerat un dret fonamental és molt important, també. Llavors, una mica, diguéssim, ostres, si A mi el seu exemple, o dir, la seva persistència també m'ha dit, ostres, si aquest noi ha aconseguit tot això persistint i d'allò, que menys que anar a posar una denúncia. Que jo no espero res, de veritat, i aquí ho dic davant de l'advocat, no sé si faig bé de dir això, letrao, puc dir això, però sí.
No esperem res de la justícia espanyola, però hi ha més justícies.
La divina.
No, entenc que també per anar algun dia potser a Estrasburg podríem estem dient això, no?
Estrasburg té una catedral preciosa. Si s'ha d'anar a Estrasburg, s'hi va.
Voldria parlar també una estona a València i ara connectarem amb l'Esperança, però no sé si voleu afegir alguna cosa més abans de canviar el tema.
Jo recomanaria molt a la gent que si pot... que miri el documental, que el gaudeixi, que el comparteixi. Insisteixo, crec que és una eina també, no només de difusió internacional, sinó perquè nosaltres com a comunitat política continuem creant, o sigui, hi ha tants esforços dedicats a esborrar de la memòria tot el que va passar i escolten, bueno, no passa res i el blanqueja el PSOE i tal. No. I crec que un bon exercici serà que entre tots mirem aquest documental, el comentem, el movem i cridem a altres persones a mirar-lo.
No, jo crec que, i ara vull insistir una mica amb el que deia en Albano, probablement el motiu principal pel que té sentit haver posat aquestes denúncies ara, en aquests moments, és perquè voldrien que això s'oblidàs. És a dir, la motivació principal és que com que ja, ells ja ho han oblidat, ja ho han blanquejat, ja ho han perdonat, doncs escolti'm, no, ara insistim això. I aquest, estic segur que ho serà, eh? És a dir, aquest documental serà un èxit d'audiència, no només a Catalunya, sinó també a nivell internacional. Jo crec que està bé. Està bé que ens ho mirem amb més o menys distància, amb més o menys indignació, amb més o menys mala sang, però no oblidar. És a dir, perquè hi ha, no? És a dir, aquelles imatges de la policia estomacant els votants de l'1 d'octubre, en tot aquest context, jo crec que és important tornar-ho a veure.
De fet, crec que el Josep Novelar Casulleres deia... en un dels seus texts, parlant d'aquest documentari, deia alguna cosa així com és la demostració que el Catalangate ha sigut la continuació de les porres de l'1 d'octubre. I vaig pensar una bona definició de tot plegat.
Per cert, has dit documentari, no?
Sí.
Ho he sentit a més gent. Es diu així?
És que, segons Jordi Badia, no podem dir documentari, hem de dir documentari.
Prenem nota.
Sí. Com deia, passant el que està passant a València, no volia perdre l'oportunitat de parlar això al quart d'hora que ens queda amb l'Esperança Camps, cap de redacció de VilaWeb a València. Bona nit, Esperança, bon vespre.
Bon vespre.
Setmana complicada, com totes, suposo, però a mi ahir em va sorprendre parlant amb tu que em deies que havies anat a Paiporta, no?, entrevistar la Vallesa, i em deies, m'ha sorprès com estan encara. I no sé si em podia explicar aquesta sensació del que veus quan visites un d'aquests pobles afectats.
Sí, a veure, fa de mal dir, eh? Una periodista que diga que falten paraules per a descriure-ho és fatal, ja sé que no tocaria dir això, però és de veres, és que falten paraules. A mi... la sensació aquesta que tens quan arribes al poble ja des de lluny, que comences a veure els camps bruts perquè ja han sigut anegats i al final ara el que queda és el fang, però a més tot el que també arrossegava aquest fang, tota la brutícia que ha quedat enganxada als camps. Potser abans hi havia un camp de quequiers o alguna cosa d'aquestes, però el que és el terra potser n'hi ha un pam, que és aquest llot enganxat amb tot tipus de brutícia, de porqueria, no? Això abans d'entrar al poble. Tu vas entrant i veus com hi ha com una mena de polseta que s'alça al pas dels cotxes, com que n'hi ha molt de trànsit, molt de vehicle pesant, que ara encara neteja el poble i tot això. Tot això alça una polseta perquè el fang està sec, però n'hi ha com una pel·lícula damunt de l'asfalt, probablement dos o tres dits, d'aquesta pols que va alçant-se. I aquesta pols es clava per tot arreu, és a dir, inclús per l'aire condicionat del cotxe entrava la polseta aquesta, no? Aquesta sensació de que tot encara és molt marró és desastrós. A més, han hagut d'alliberar els carrers dels cotxes, evidentment, i tots els cotxes que estaven afectats per la inundació els tenen en un, tots junts amontonats en un solar que està al costat de la caserna de la Guàrdia Civil. Tu arribes al poble i a la dreta veus aquests camps tots bruts i a l'esquerra la muntanya de cotxes, probablement hi ha 1.000 o 2.000. És molt complicat de comptar-ho, no? Però veus això. I quan arribes al poble, el que veus encara són els forats de les trapes, de les clavegueres obertes, amb alguna cosa dins per evitar que la gent hi caiga, perquè el que estan fent encara en el poble és netejar les clavegueres, que encara estan molt i molt embussades. La gent amb molt bona fe els primers dies, quan buidava el fang de les cases, ho llançava al carrer i del carrer ho feien caure tot dintre de les trapes de les clavegueres. Això ha fet una massa de fang duríssima que és molt complicada de traure. A més, hi ha una cosa també molt... Clar, que és lògic. Tota la gent d'allí va calçada amb botes d'aigua. És a dir, tu arribes allà al poble i tu te les poses perquè les dues al cotxe i te les poses, però és que ells quan s'alcen al matí es posen les botes per eixir al carrer. La Vallessa, que la vam entrevistar en el seu despatx, portava les botes d'aigua posades, les botes de goma, no? Tot el món porta botes de goma 21 o 22 dies després de la inundació. I jo crec que quan vaig arribar allà i te vaig enviar un WhatsApp i te vaig dir que encara està molt malament, doncs és aquesta sensació, no? Que quan arribes allí, nosaltres ja havíem estat, crec, un parell de vegades més, no? Just després del drama, enmig d'això, i ara hem tornat, no? I veus que sí que és de veres que avança, però hi falta tant, encara falta tant i tant, que pareix mentida, i això és un dels pobles dels més de 60 pobles afectats. Per tant, multiplicat tot això pel patiment de la gent, no?
Sí, de fet, és una de les coses que estan passant, però n'estan passant moltíssimes, no? Aquesta setmana hi ha manifestació del sector de l'educació, perquè el sector de l'educació també està posant el crit al cel ara mateix, perquè s'estan obrint escoles amb condicions que no són correctes, com demà explicarem a VilaWeb. Hi ha a Paiporta mateix, hi ha 4.000 alumnes que no poden anar a l'escola i que no saben quan podran anar a l'escola. A Catarroja, igual, un número molt gran. És a dir, que la situació continua molt malament, malgrat que la setmana que ve farà un mes de tot plegat.
Sí. La comunitat educativa s'ha sentit molt abandonada aquestes setmanes, perquè al principi és de veres que les escoles que no havien sigut afectades, que són molt poques, van ser utilitzades com a magatzems en aquell moment de l'emergència, quan començava a arribar l'ajuda de tot tipus, doncs on ho posem? En les escoles. Però quan el conseller va dir tal dia comencem les classes, ho va dir sense haver enviat a ningú a netejar cap escola. Per tant, aquelles escoles que estaven plenes de material, els ajuntaments les van buidar, però ningú va anar a netejar allò. I és de veres que aquests dies estan arribant exemples d'alumnes que estan anant a escoles o a instituts que estan veritablement, bueno, jo crec que no són salubles, vull dir, són insalubles absolutament. Vull dir, no, és a dir, les famílies volen que els seus xiquets vagin a l'escola, primer per a socialitzar, perquè fa molts dies que estan dins el fang, però també perquè estiguin en un lloc segur, perquè probablement en el fang no estan segurs, no? Si els pares encara estan netejant casa o fent alguna cosa d'aquestes. És a dir, i els duen a l'escola i allí continuen estant en un lloc entre fang, entre floridura. És a dir, no és un lloc segur, i efectivament aquest dissabte hi ha convocada una manifestació per a demanar la dimissió del president Mazón, però també del conseller Rovira, que els ha tingut absolutament abandonats. Entre les coses, tampoc és que ni ha comparegut, no ha fet una roda de premsa per explicar la situació, ni tan sols per a demanar comprensió a les famílies, que també podria ser una de les coses. Mireu, no tenim la capacitat de fer-ho, ens ha vingut tot de colp, n'hi ha molta cosa a fer, no podem, però ni tan sols ha dit això, eh? I clar, la gent s'ha sentit molt, molt abandonada, perquè a més Els infants, els adolescents, la gent que va a les escoles i als instituts, són gent molt, molt, molt sensible i necessiten unes cures molt especials, també. Han patit el drama en casa i quan arriben a l'escola se'l tornen a trobar. No? És lamentable tot.
Parlàvem d'això, de les, quina situació hi ha en aquests llocs. Avui publicàvem una entrevista a la bellesa de Pai Porta, Maribel, ara no ho trobo, perdó, Esperança,
Maribel Albalat,
això, correcte, perdó. Si us sembla, l'escoltem, què ens explicava la Maribel.
Estic, com tota la població de Pai Porta, estic cansada i tinc ganes de començar a veure la llum al final del túnel. Hi ha coses que s'ha pogut millorar, però encara queda molt perquè encara no podem garantir tots els serveis bàsics a la ciutadania. Sí que tenim aigua potable en tota la població, encara hi ha problemes puntuals d'abastiment d'electricitat. Aigua embotellada i alimentació continuem repartint. Nosaltres i altres ONGs continuem repartint a la població. M'agradaria transmetre, pues, el meu agraïment i a lo millor alguns no els hem pogut atendre per la dimensió de la resposta que estàvem rebent. Així és que donar les gràcies a totes les persones, organismes, associacions que s'han posat en contacte amb nosaltres per oferir-nos ajuda, dir-los que a Pai Porta el problema no s'acaba demà ni en un mes i que segurament els anem a necessitar més avant, així és que si no els cridem ara, doncs podem fer-ho més avant i col·laborar d'una manera més pausada. I faig una crida a la conselleria per a que adeque ja les escoles i els xiquets puguen reprendre una activitat escolar que estem parlant també de protecció del menor, que és molt necessària.
Això, no? Deia, això va per llarg. En part, una de les coses que explicava la bellesa és que això no és d'ara i que això va per llarg, que els voluntaris no s'oblidin d'ells, no? D'alguna manera, que els continuaran ajudant, que continuaran ajudant donacions, que continuaran... I, de fet, està canviant una mica tot plegat, ja no es necessita potser tant d'aigua, tant de menjar, es necessiten matalassos, es necessiten electrodomèstics, es necessita gent que sàpiga arreglar electricistes, paletes... És a dir, que tot també està evolucionant i d'una manera ràpida, no? Diguéssim, hem tot plegat. Però, a part de parlar d'això, a Pai Porta també hi vas trobar esperança, que hi ha una mica d'esperança, diguéssim, no?
Sí,
i que,
sí,
que
sí.
Es van obrint comerços, es van obrint coses i que això dona una mica de llum, com el Port del Rial. Si et sembla, mirem aquest vídeo.
Sí, sí, sí. Val.
De res, aquí en el poble no pots comprar res, és que no, està tot tancat, està tot desfet.
Anar a comprar croissants o fer-se les ungles pot semblar una frivolitat quan mig poble encara té les clavegueres embossades, però no ho és.
Tenia que ser una picanya Mercadona, comprar allí, allò, 3 hores per anar a picanya a peu.
L'olor que despèn el Fort del Rial és símptoma que la vida a Pai Porta comença a descongelar-se. 3 setmanes després, molts veïns encara mengen gràcies a les donacions. Els negocis amb les persianes abaixades formen part de la realitat de la població, juntament amb fang, pols i més fang. Per aquest motiu, l'Ajuntament vol prioritzar la reobertura dels comerços per aixecar els ànims dels veïns i, a poc, recuperar la normalitat.
Això dona vida i la gent està contenta i, bueno, amb una sorpresa.
Moltes alegries, perquè no tenien de res. Per no tindre, ara tindre, pues, és una alegria molt gran.
Això, esperança, clar. Mica en mica van obrint-se coses i això per ells és una alegria.
Sí, 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 fa part d'un reportatge que publiquem demà en el diari i és curiós, no?, perquè al final és això, no?, hi havia una senyora amb una filla que comprava uns croissants de xocolata i la mare els volia comprar de xocolata negre i ella no, que els volia de xocolata blanc, no?, i penses, aquesta cosa tan senzilla de triar el color del xocolata en què te menges un croissant, aquestes persones fa moltes setmanes que no poden fer-ho perquè al final alimentació n'han tinguda, inclús pa en tenien cada dia perquè el sistema de donacions anava funcionant i han tingut això. Però el fet que no donar al forn i triar exactament allò que vols va ser una cosa espectacular. I hem parlat també amb l'ama d'un saló de bellesa que plorava i deia que, primera, que està escoltant que les dones van allí per eixir una estona de sa casa algunes per a refer-se el tint, perquè ja duen la ratlla marcada i 3 setmanes és molt de temps sobre això, no? I ella pensava, diu, sembla mentida les històries que me conten, no? Diu, i venen aquí, diu, i es distrauen una estoneta i es fan les ungles i es fan no sé què. I ella em contava que ha pogut reobrir tan ràpid el seu saló de bellesa perquè ha tingut donacions, és a dir, ella ho va perdre tot, el saló de bellesa va quedar fet malbé, però ha hagut donacions que han vingut de tot l'estat i de Madrid té les cadires, de, no sé si m'ha dit, de Valladolid, els productes per al tint, per al moño i tot això. I la dona ho contava, no per ella, i diu, a mi em sap greu estar tan contenta perquè hi ha tanta gent que encara no pot obrir. Diu, però em sembla una cosa molt bonica poder obrir ja, perquè li dona il·lusió al poble. És a dir, la gent parla més d'il·lusió que del fet de deixar de perdre diners perquè no pots alçar la persiana, sinó estan contribuint un poc a fer comunitat, no? A fer poble i a fer que la vida s'obri capaç entre tanta pols i tant de fang.
Aquesta setmana, per això no eren les notícies que obrien tots els diaris, sinó més aviat era la reestructuració del govern d'Amazon. La reestructuració militar, podríem dir, quasi bé del govern d'Amazon, no? Perquè la gran sorpresa o... No sé si era sorpresa, però el que no ens esperàvem és que de cop el vicepresident de Reconstrucció Econòmica i Social fos el tinent general Francisco José Gan Pampolos. Oriol Bablé ens explicava qui és aquest home.
José Gan Pampolos. Així és el militar espanyolista a qui Amazon ha encomanat la tasca titànica de reconstruir les zones arrasades per la gota freda. Aquest tinent general, d'aparença continguda i apolítica, es comporta com un troll a les xarxes socials. D'ençà que va deixar l'exèrcit, el nou vicepresident per a la recuperació vivia un idili mediàtic com analista i tertulià. És membre del Círculo Cívico de Opinión, un laboratori d'idees espanyolistes i ferotgement antiindependentista. I també ha col·laborat amb la Fundació Ednor, un organisme finançat per la patronal valenciana. Gan Pampolos es considera un expert en lideratge i és partidari de la creació d'una nova elit d'estadistes que superi la partitocràcia espanyola. Ara, en la intimitat de Twitter, és on mostra la seva cara real. Repiula i interactua sense miraments amb comptes ultres. Normalment no escriu res, però en alguns casos ha insultat personatges coneguts, com ara el president Quim Torra, Willy Toledo, Pablo Iglesias, José Luis Rodríguez Zapatero i Josep Maria Mainat.
Un bon personatge.
Sí, sí, sí. I bé, és una remodelació del govern que comença per aquesta persona que com a número 2, el vicepresident, també ha posat un militar, evidentment. Si tu fas un equip, et rodeges de la gent a qui coneixes i ell només coneix militars i, per tant, el secretari autonòmic o de reconstrucció, no sé com li diuen, també és un militar. Però és que, a més, ha sigut una remodelació del govern a càmera lenta, d'amagat, a fascicles, d'amagat, en comptagotes, perquè fins demà, és a dir, això del... Ell, Mazón, ho va anunciar el divendres passat en la compareixença a les Corts, va dir que creava aquesta supervicepresidència. Fa un parell de dies va començar a donar noms, va dir aquest de Gan Pampolos, ahir ho va acabar, però no ha cessat encara ningú. És a dir, en el Diari Oficial de la Generalitat no hi ha hagut els cessaments ni els nomenaments. Per tant, si ara esta nit hi ha una emergència, la que siga al País Valencià, la responsable d'ajudar o de fer front a aquesta emergència encara seria Salomé Prades. Fins demà de matí a les 7, que és el Diari Oficial, que segons presidència hi seran les destitucions i els nomenaments. Però vull dir, tota aquesta setmana, que semblava que ja havia fet canvis, no és així, no? Vull dir que encara aquesta setmana els responsables són els mateixos que eren fins ara, no?
Sí, no hi ha, bé, no hi ha pressa, Esperança, no?
Realment, no,
sembla
no
que
hi ha pressa
que
perquè...
vinguin a dir que no hi ha pressa.
Efectivament, fins demà no és nomenat, el dimarts és quan prendran possessió i és quan faran la primera reunió del Consell. És a dir, estem encara en emergència, però ells van això, tantejant el terreny a poc, sense, això, sense cansar-se gaire.
Déu-n'hi-do. Ens queden un minut, per tant, em sap greu pas massa perquè s'ha fet supercurt i no puc donar paraula ni al Bano ni al Josep perquè comentin tot això, perquè ens queda poquíssim.
M'has fotut el dijous en l'aire.
T'he fotut el dijous a l'aire. No, home, no. Però sí que abans de plegar volia recordar diverses coses. Primera, que veieu el documental, com us hem dit, d'HBO, sisplau, no, veieu-lo, perquè és interessant i perquè creiem que, com diu l'Albano, no, és important que circuli, que arribi el missatge. I està molt ben fet,
feu molt bé. És una
que arribi el missatge. Per altra banda, manifestació aquest dissabte a València per Educació, manifestació a Barcelona pel sindicat de llogaters. Què més em volia recordar? Volia recordar que dilluns estrenem un nou podcast a VilaWeb i que us esperem que us agradi, que ens seguiu, amb Clara Rèbol i Otbou. I per últim, em queden 30 segons. Aleix, vaig meravellosament bé. Ara acabaré abans i tot, perquè jo volia acabar de la manera que crec que acabaré a partir d'ara totes les tertúlies.
Ostres, aviam.
Mazón, dimissió. Opa. Bon vespre.